informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imaz.
Ale, vinga, segona hora d'aquest programa La Gran Vida, programa número 9 d'aquesta nova temporada a IB3 Ràdio. Juan Mimàs, la primera volant avui, és una cosa de loc. O sigui, ja per norma general passa volant l'hora. Avui hem hagut de dir a tots els nostres col·laboradors que arrencando que no hi havia temps.
Ha anat tot tan fluid, tan ràpid, que encara, fixa't, començant aquesta segona hora i que s'hagi connectat, a veure que estàs com espitós, com si t'hagués... T'haguessis pres...
Tres cafès, i ara aniré en el quart.
Ara aniràs en el quart, molt bé.
Mos tornem a posar seriosos, si t'apareix, Juanmi, perquè no podem... Hem de donar també servei públic a la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears i hem de recordar que unes 160 persones varen necessitar l'ajuda del dispositiu social d'emergència posat en marxa per l'Ajuntament d'Eivissa arran de la forta pluja registrada dimarts i que es va donar per finalitzat aquest dijous de matí. Deixam que sigui, si t'apareix, la Maite Morros, la nostra col·laboradora des d'Eivissa, que ens expliqui com ha anat la setmana. Mirau, ella ha visitat una residència, m'apens, Juanmi, conta-me un poc per damunt.
Així és, ha visitat aquesta residència, que va viure de ben a prop les tempestes, i la Maite Morro ha parlat de Carme Carcel, que és presidenta d'una associació de veïns, i també ha estat una de les persones afectades per mort de les pluges. Per tant, aquesta setmana, la Maite Morro, el que volem és que mos dugui històries de persones que han patit aquesta tempesta i de que qualque manera mos conta la seva experiència i se'n surt, el susto, que han viscut allà a Eivissa.
Ho fem amb aquesta passejada per a Eivissa.
Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
I 7 minuts, una bon dia, ho deim ara, dissabte 4 d'octubre. Vinga, Maite Morro, molt bon dia.
Idò, sí, molt bon dia, companys. Ja ha estat una setmana molt complicada a Eivissa, especialment des del passat dimarts de matinada, que va ser quan va arrencar a ploure. De fet, molts de negocis i molts de garaixos i baixos ja es trobaren que dimarts de matí a primera hora hi havia zones inundades, però va ser a partir de les 12 quan va començar a ploure d'una manera molt forta, inclús un poc abans, cap a les 10 i mitja aproximadament, i a les 12, millor dit, va ser quan va sonar S Alert. Va ser una algo històric, mai havia sonat aquí a Eivissa, i pràcticament una hora després ho va fer Formentera. Hi ha gent que diu que va sonar tard perquè en aquelles hores ja estava pràcticament inundat. El primer cinturó de ronda de Vila ja s'havia tancat perquè estava completament inundat. Se trobaven zones com en els Pretets, en el Port de Vila, que l'aigua arribava pràcticament en els genolls. I bé, aquesta ha estat una jornada molt complicada. Varen venir els efectius de Saume durant la tarda de dimarts. Continuaven arribant també durant dimecres. Carretera d'aeroport tallada durant pràcticament dos dies. La planta d'Exorum, que és la que abasteix d'hidrocarburs a tota la illa, va haver problemes també durant dos dies pel que ahir dimecres de tarda algunes persones se trobaven que havien de deixar el seu cotxe perquè no podien abastir de gasolina o inclús moltes benzineres tancades perquè a partir de dimecres de la tarda s'estava prioritzant policia, ambulàncies i també taxistes perquè no sabien fins quan ho podrien arreglar. Va ser dijous quan ja varen començar a poder arreglar-ho i ara estem a la zona dels Pretets on estic amb la Carmen Càrcel. Ella, de més d'un negoci, és la presidenta de l'associació de veïns per aquí i va ser una de les zones més afectades des de pràcticament, podíem dir, les 12, Carmen, no? Quan va ser, quan això es va començar ja a desfer del tot?
Pues mira, quan es va començar a desmadrar, que ja vàrem dir aquí no hi ha control, va ser la segona trompa que va fer d'aigua, perquè la primera que va ser la matinada, a les 8 del matí, més o menys això estava, ja havia baixat l'aigua, havíem netejat els locals i estava més o menys controlat. Quan acabàvem de netejar va ser com a tornar a començar a caure l'aigua i allò va ser ja, bueno, una cosa que no havíem vist mai. Jo només faig que dir que jo fa 30 anys que estic en aquest barri, en he vist de tots els colors, perquè n'hi he vist moltes, però com aquesta no l'havíem vist mai, perquè això era una cosa que tu deies... Bueno, jo només perquè tingueu una miqueta de noció tots i pugueu entendre una miqueta, perquè si no es veu no s'entén. Hi va haver un moment que jo estava siguent damunt d'unes tablons que posàvem a les portes perquè no mos entri aigua, i va passar un cotxe i amb tanta força que portava sa ola, sol em va cobrir, em va arrencar sa porta, em va arrencar el marc i em va tirar sa paret, una part de paret. Em vaig trobar a mig de sa botiga amb sa porta arrencada i quasi que en terra. Bueno, això és una mica encara que ens emociona ens ho parlar-ho, no? Això mos va, vaig pensar, això no és normal, això és un tsunami que mos ve perquè no pot ser. A partir d'ahir ja no sé què dir-te perquè tot l'altre ho han viscut, però això no ho havíem viscut mai.
Més o menys comentàvem abans que va començar a ploure cap a les 10, 10 i mitja i va ser en qüestió de 2 hores que es van acumular hasta 200 litres per metre quadrat algunes zones, com per exemple aquí a Aston. Tu com vas viure? Perquè supos que veies que plovia molt, però en algun moment quan va ser el millor que digueres això, cuidado perquè comença a pujar?
Mira, van ser diverses vegades que van pensar això el dia, eh? Perquè quan es començava a veure que puja la cera, que no veus les ceres, que ja t'està entrant, que tu no saps on tens ni siquiera l'entrada teua, que no saps on està l'escaló de l'entrada del negoci, i quan es comences a veure que tots els negocis del redor teu, que no ets només tu, que tots els negocis estan dient no m'havia entrat mai aigua, perquè aquí enfrente la farmàcia no els havia entrat mai, es pot dir, aquí als costats l'estany els entrava res, i aquest dia era tots dient no dam abast, no podem treure, per molts que som espitjant aigua fora, en un moment que ja no pots espitjar, no pots, tens que parar, deixar que plogui, deixar que baixi l'aigua d'escarrer i de la cera per poder-t'ho obrir i poder començar a treure l'aigua de dins dels teus negocis, perquè tu tens el mateix nivell, jo aquí a la botiga tenc el mateix nivell sempre que plou que a l'aigua del carrer. Si el carrer té un metro entra dins la botiga, és la mateixa. Ja pots posar tableros, ja pots posar portes, ja pots posar el que tu vulguis, que aquí és un mar. També la veritat que hem de dir que el problema també de moltes vegades d'aquestes cosetes, que ja sé que això ha estat una magnitud que no ha passat mai i que no podem dar la culpa a ningú perquè ningú la té això per descomptat, però sí que és veritat que el que tenim que tenir clar, que sobretot aquí que és un problema greu, quan passi una cosa d'aquesta, el primer que s'ha de mirar de fer és de que té aquesta circulació. Perquè si la circulació es talla, deixa de fer oles, deixa d'entrar dins els negocis, sobretot els que estan a ras de terra. I això m'ho hagués millorat molt i no haguéssim tingut tants de mals com realment hem tingut.
Jo, Carmen, que en aquell moment me trobava treballant, estava a Sant Jordi, va començar a ploure, carreteres teades, túnels completament inundats, perquè aquí a l'illa tenim aquest problema que cada vegada que plou no cafa bé l'aigua, no s'escapa bé. T'he de dir que hi havia Guàrdia Civil a les entrades de tota Eivissa traient cotxes i vehicles, i des de les autoritats alertaven, per exemple, a les escoles que no anessin a buscar els lots. Va sonar a les 12 aquesta alarma de Protecció Civil. Te va aparèixer tard?
Sí, me va aparèixer molt tard. Jo, l'alarma del meu telèfon, que no havia sentit mai, me va sortir que serien les 12 i 20, més o menys, i aquí nosaltres ja érem com a 8 persones, feia hores, sense saber què podia ser. Jo ja no tenia ni porta, vull dir que el meu negoci ja no tenia ni porta, ja havia caigut, llavors, això sí, voluntaris moltíssims, tinc que dar una gràcies de tenir els vegins que tinc, i un barri que, des de llavors, no el canvi per res del món, no? Tots els vegins van baixar, mira, m'emoció que ens ho diré tot encara, perquè en aquests moments són quan tu te dones compte que tens al costat. I gràcies als vegins que van començar a tancar la paret d'alguna manera, a apoyar i dir, Carmen, tranquil·la, no passa res, ho solucionarem entre tots. I això eren les 12 quan l'alarma sonava i nosaltres portàvem 3 hores ja luchant.
Estava tot anegat en aquell moment.
Tot anegat, tot anegadet. No hi havia res.
M'adés abans que aquí dins les neveres i tot flotaven.
Sí, mira, jo tenia aquí una nevera, la nevera grossa, que algú se me faci idea del que és un arcón gros, que tenim molta gent a les cases, sinó de gelats, plena de material que té un pes que jo no la puc moure, aquesta nevera flotava. Botelles de botano, immobiliari, totes les estanteries, tot de gènere, plantes, què t'he de dir, és que no hi havia res, no sé, les neveres que van anclades en terra, tot l'altre era flotar.
Us han comentat altres negocis de la zona d'esport que pràcticament la tenim aquí darrere. Jo he vist fotos de propietaris i treballadors damunt taules evitant que pugés aigua. He vist també passar les carreteres gent dalt les banquetes de l'autobús perquè no podien. A l'estació aquí de Cetis s'ha de vist gent que no va poder sortir des de les 7 de la tarda, encara duien allí des de les 10 del matí. Unes barbaritats tremendes. Aquí va venir algú a treure-us o vareu aguantar aquí dins? Què fer-ho? Perquè clar, en algun moment te vas arribar a plantejar. Hem vist coses molt lletges fa pràcticament un any a València, unes pluges molt torrencials. En algun moment te vas arribar a plantejar igual m'arriba l'aigua sostre?
Sí, això sempre ho penses. Quan tu ves com és a la vora, dius, hasta on arribarà l'aigua? Però en ningú moment ningú va venir a dir, necessiteu ajuda? Estàs allà a les 8 de la tarda que vas començar a passar algú, però ja... Mira, naltros, els vecins, a les 9, 8 de la tarda, més o menys era, vàrem optar per agafar un contenedor i posar-lo aquí, amb cable, bueno, amb cinta d'aquesta que posa l'Ajuntament, posar cintes aquí a la cantonada de les entrades de vehicles i un contenedor perquè ja no passés ningú més. Perquè els cotxes eren un perill que passassin, nosaltres no sabíem ja què fer i ningú ens va venir a dir necessitau algú que tingui que sortir d'alguna banda? Això no, això...
Cal destacar que també l'alarma d'alerta vermella estava fins a les 4 de la tarda, papàs varen començar a buscar esbojos, en aquell moment havia aturat de ploure, varen baixar alerta groga i cap a les 6 de la tarda, 5-6 de la tarda, va arrencar ploure de nou i ho pujaren a alerta taronja fins a les 12. Després de tot el dia, com viviu, es no sabrà si de repent tornarà a arrencar ploure d'aquella manera.
Pues mira, avui mateix, que ha fet 4 gotetes, i el primer que m'han comentat algú dels que estàvem netejant i sobretot una persona que va viure quasi el que jo a l'associació m'ha telefonat i m'ha dit Carmen, està cayendo 4 gotas, estoy cagado, amb aquestes paraules, un home, ¿eh? Estoy cagado, porque si vuelvo a vivir lo mismo de otro día, no sé si lo aguanto. Vull dir que en aquests moments es viuen molt, molt. Saps què passa també? Que avui jo ho estava comentant també amb un company teu, un periodista, i li he dit, saps què passa? Que ja el que ha passat, ha passat. Però el que tenim dins les persones que han viscut, això no se'm ho lleva en dos dies. Jo hi ha coses que els puc parlar, i te'ls estic parlant normal, però hi ha temes que els apalc i ho duc aquí dins, perquè no ho he pogut treure.
Jo te veig molt emocionada encara, dies després, no?
Sí, jo la veritat que sols soc una persona bastant positiva, i això m'ha quedat aquí i m'ha dit, necessitaràs ajuda? No necessito ajuda perquè gràcies a Déu no m'ha passat res, però necessito uns dies per llevar-me aquest susto i aquesta sensació que vàrem tenir, això sí.
A més, aquesta zona d'esprateig aquí a l'entrada de Vila és una zona molt residencial. Els bombers mos confirmaven que a migdia de dimarts havien fet ja uns 15 rescats de persones que s'havien quedat dins ascensors perquè el subministre elèctric començava a fallar, molta gent se quedava sense llum, també inclús gent que s'havia caigut a dins clavegueram i persones majors, per exemple, la rotonda de Jesús, que els vem que els ajudaven a treure del vehicle amb cordes perquè l'aigua no els arrastrés. Per aquí algú s'ha fet mal, perquè afortunadament sí que és veritat que no tenim ferits greus, hi ha hagut lleus d'un hotel, per cert, que es va desprendre allí a la zona d'Espuix dels Molins, quedant 4 persones atrapades a 2 plantes de l'hotel, es va desallotjar 200 persones, reubicant-les. Aquí tothom, per sort, o no, tu m'ho dius, algú s'ha fet mal?
No. Mals no n'hi ha hagut, que jo sàpiga, eh? Gent que ho ha passat malament, sí, molts coneguts que s'han trobat dins cotxes, que no podien sortir. Tinc una companya, una amiga, que va sortir de la feina a les 2, eren les 7 de la tarda i encara estava dins els vehicles. Això sí, gent que volia venir a casa seva i no podia venir, però mals, jo que mai han comentat els veïns, no n'hi ha hagut. També és veritat que molta gent no va sortir de casa seva, eh? Perquè jo inclús molta gent d'aquí me deia, vendria a ajudar-te, Carmen, però estoy en un tercero, no puedo bajar, l'ascensor no funciona. Això sí que molta gent m'enviava missatges contínuament i la gent va tenir molta precaució, vull dir que la gent és, jo crec que també com que portem lo de València de fa molt poquet i ho han viscut tots i tots som germandats, doncs venim d'una cosa que ho tenim molt recient, no? Te diuen no surtis de casa i no surts de casa. Això ho tenim molt clar.
Precisament ara que dius que tenim tots en ment el que va passar a València fa qüestió d'un any ja pràcticament, una de les coses més mortals va ser que la gent anés a buscar els cotxes. Aquí també hi ha hagut molts de pàrquing anegats. De fet, allí a l'avenida Pedro Matutes Noguera hi ha un pàrquing que fa dos dies estava, se calculava 180.000 litres cúbics d'aigua, se calculava que hi havia 4 vehicles, 16 motos. Vèiem també altres pàrquings anegats, no en aquesta zona, i la sort és que en principi ningú se li va ocorrir anar i agafar-los.
Mira, saps què passa? Que no penses moltes vegades. Jo, justament, que tenim aquest parc, tu saps, el parc que tenim aquí gran, el parc de Suari, bueno, el parc d'Esplatet, i aquell matí jo tinc també el meu pàrquing de casa inundat, però aquell dematí vaig agafar el cotxe, vaig venir perquè venia a Corregents, i vaig deixar el cotxe aquí. Clar, el problema que tenia dins la botiga, l'últim que jo vaig pensar que el meu cotxe estava dins del parque. Clar, tothom ja a la nit em va dir, el cotxe lo tengo inundado, el plantet està inundado, i jo vaig pensar, ostres, tinc el meu cotxe. Vaig anar a mirar-lo, justament, com que el meu cotxe és una mica taltet, vaig trobar que estava eixut, no volia passar res. Però avui, encara avui, jo estava mirant, hi ha cotxes que estan coberts de fang dins del parque, encara, que no se'ls han pogut treure. I la meva vivienda, el pàrquing subterrani, jo aquesta nit és la primera nit que he pogut entrar al cotxe, perquè encara m'he de posar, avui si vull entrar, tinc que posar-me botes d'aigua, perquè tinc com a 50 centímetres d'aigua encara dins la meva plaça. Vull dir que els cotxes dins, això com us quedaria tots clar, quan hi ha inundacions, els cotxes dins d'un parc subterrani és el pitjor que pot haver-hi. S'han de mirar de treure, perquè si no, a vegades no tens solució.
Idò, Carmen, moltíssimes gràcies per prestar-nos el teu testimoni aquí a La Gran Vida. Te desitgem molta sort, això ja ha passat, per afortunadament sense fer-nos mal, i sobretot destacar que des de les autoritats o els efectius que han vengut de fora, més de 270, entre efectius de Saume de València, de Saragossa, de Madrid, també efectius de bombers del Consell de Mallorca, efectius també de Qualia, que venen d'Ajuntaments de Mallorca, molta gent està ajudant, i ara mateix una vegada totes les carreteres estan obertes, incloïdes a l'aeroport des de divendres al matí, el que s'està prioritzant és llevar tota l'aigua per qüestions de salubritat i també de seguretat en quant a l'edificació dels edificis. Així que una setmana molt dura aquí des d'Eivissa.
Tres ràdios, entreteniment. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Enguany celebram la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
A veure, vinga, continuem. I venim d'Eivissa, tornem, Juanmi, cap a Mallorca, ja que l'històrica indústria làctia mallorquina Agama es troba en una situació crítica, segons denuncia la representació legal dels treballadors de l'empresa. Això suposaria que Agama podria no comprar llet a les vaqueries de Mallorca. La decisió d'Agama no sols afectarà a les tres explotacions que ara es venen la llet, sinó que a mitjà termini aquesta situació afectaria a molta més gent d'aquest sector.
Sí, tot això, Miquel Àngel, perquè segons última hora, dilluns passat, deien que des de Gama van comunicar a les vaqueries de Son Carbó, Ses Veles i Son Bernat que en un màxim d'un any deixarien de comprar-los llet. Això significa que la preocupació per part de les organitzacions agràries és màxima, però confien a iniciar una sèrie de reunions que teòricament havien de començar ahir, Però bé, de moment els treballadors de Gama han denunciat aquesta falta d'informació per part de l'empresa i davant d'aquesta falta d'informació els treballadors tenen previst també sol·licitar una reunió pròximament amb el conseller d'Agricultura, en Joan Simonet, i el director general d'Indústria, Alfons Gómez.
Ja de per si, Juanmi, vivim en un temps, segle XXI, any 2025, llavors l'agricultura i la ramaderia no van per bon camí. N'hem xerrat moltes de vegades. Quan ja fèiem disbauxa va sortir moltes de tertúlies aquest tema.
Sí.
Quan han tornat en aquesta nova temporada de ràdio a la Gran Vida, dissabtes i diumenges, aquí a IB3 Ràdio, tard o per havia de sortir aquest tema damunt la taula, com que llavors es trengui aquesta gran empresa com és a Gama i te digui que deixaran de comprar llet i llavors les informacions que mos estan arribant és que podria desaparèixer la marca.
Sí, que
preocupant,
que,
preocupant.
Sí, no descobrim Amèrica, això és un nom més, no?, que afecta és la crisi d'escamp, bàsicament, i per això volen posar una mica de llum en aquest tema.
Per això xerrarem, si t'apareix bé, amb en Joan Company, president d'ASAJA, Associació Agrària de Joves Agricultors. Molt bon dia, Joan, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Aquí estem un poc estranyats. Si bé és veritat que el món de la ramaderia, el món de l'agricultura, mos acostuma des d'ara a donar molt males notícies de si els preus d'allò baixen, de si se sembra no ha anat bé, si d'on bé bastaran, i
llavors... Sequera.
Si hi ha sequera, si no hi ha sequera. I llavors mos arriben aquestes notícies que pareixen que se confirmen allà on l'empresa comunica que deixarà de comprar llet. Des de Saja, com ho estàs vivint vosaltres?
Aquesta situació de la llet no és nova, duim molt d'anys en crisi, però sí que és preocupant perquè no és bo que se tanqui una empresa com a Gama, d'acord? O sigui, primera reflexió de preocupació. I segona reflexió, tot el que heu dit és vera, i aquí estem en una situació que està deixant de ser conjuntural i passa a ser estructural. Què vull dir amb això? Que l'agricultura i la ramaderia de les illes està... fa molt de temps que està en crisi, però ara arribem a la veritat. O sigui, tenim molt de problemes. L'edat dels pagesos, dues terceres parts dels pagesos tenen més de 60 anys, i això vol dir que, en primer lloc, tenim una massa humana, un capital humà envaït. Segon, hi ha una difícil sostenibilitat econòmica. Hi ha hagut una pujada molt grossa de costos, és vera que hi ha hagut una pujada de preus, o sigui, els consumidors cada vegada paguen més, però això no compensa l'increment de costos que hi ha hagut. I què fa això? Pues que encara hi ha més mala situació. I tot això a bona boca. Pues a boca cap a un pessimisme, i com ho veu dit vosaltres, les notícies són dolentes. Aquí, si li afegim una situació conceptual que se discuteix una nova PAC, allà on tindrà menys dotacions, unida a una més grossa digitalització, o sigui, va de fer, va d'emplear més informàtica i va de complir més normatives mediambientals, tot això du a una situació de complicació. Dit això, efectivament, és complicat seguir fent de pagès, però sí que és vera que hi ha possibilitats, és qui se vulgui adaptar, té possibilitats de sortir endavant. Hi haurà molt menys pagesos, seran més grossos, seran estructures més grosses, o estaran organitzades d'una altra manera. Però això sí que és una gran realitat. Està endavant una revolució.
Aquesta revolució... anem a veure. Jo tota manera d'una altra manera. Tot això que estem visquent, com per exemple aquest fet que no deixa de ser aïllat, que és aquest possible tancament de Gama, que no vol donar tot per fet encara, crec que passaran coses, però tot apunta que malament. Podríem dir que és una reorganització d'una nova realitat a la que estem abocats a viure i a viure-la?
Efectivament. O sigui, després de Gama hi ha d'haver qualque cosa. El problema és definir el que hi ha d'haver. D'acord. Anem a Menorca. Els exemples de la llet. Hi ha dos grups de gent que se dedica a la llet a Menorca. Uns que fan llet-llet, que la venen i ho passen molt malament, i llavors hi ha hagut una gent que ha apostat per fer un formatge artesà de qualitat, venut en el lloc. Aquests van bé. Aquests se guanyen la vida. Per què vos posa aquest exemple? Perquè hi ha una sortida, però s'ha de voler que fa la sortida.
M'ha llevat de la boca. Hi ha sortida en aquesta problemàtica, perquè, clar, la cosa és que jo veig de per què crec que tanca a gamma, és que jo, per exemple, me'n vaig a Zerowski a comprar, he dit Zerowski podria ir a Mercadona, en els dos ets a marca a gamma, i el més clar era que és asturiana.
Sí.
I jo hi faré asturiana. Perquè així com està la cistella de la compra en aquests moments, no me dona per comprar el meu... No si no estimi el meu, perquè jo l'estima, gama, jo la vull. I he begut la cao tota la vida quan era petit. Vull dir, li tenc una estima especial a gama, però també el que m'estima, o millor dir, el que m'estira és la butxaca. M'entén el que t'ho vull dir?
Clar, eh?
I
perfectament.
I a la cistella de la compra, posar-hi una botella de gama, me suposa que els cèntims que pugui estudiar comprat una altra cosa. No sé si m'explico.
Vos entenc perfectament. O sigui, el producte local realment té un atractiu quan pel consumidor no li suposa un gran esforç econòmic. Això és una realitat. En aquests moments, però, clar, el problema de gamma és que cada vegada molt menys volum de llet i, evidentment, els gastos d'estructura cada vegada són més grossos. I això que fa que sigui molt car, s'ha apostat per aquesta estratègia. Però sí que hem de reconèixer una cosa. Aquí, de qualque manera, haurem de crear estructures noves. De qualque manera, això és el gran debat, que mos permetesquin comercialitzar d'una manera més actual el producte d'aquí. El problema que jo hi veig, seriosament, és que no podem pretendre atacar els moments d'avui cap endavant amb estratègies del passat. I això afecta a tots. Afecta des del consumidor, acabant fins a l'administració, passant pel sector. És el gran canvi, però no podem oblidar una cosa. A les illes tenim un cost de producció un 30% més alt que a la península.
La famosa insularitat.
Això, a la famosa insularitat. I aquí tenim un prou de barro, i aquí mos fa molt de mal, i tenim una quantitat d'estructura molt petita que fa que sigui molt difícil acumular volum. En poques paraules, Espanya i Europa encara més, se va acumulant, són granges cada vegada més grosses i més especialitzades, i aquí quedam amb un minifundisme, en tant, minifundisme, en comparació com està Europa, Espanya. Però llavors, això, si fóssim a Cuenca, te diria, això no és important. Però estem a les illes, i parlant de Mallorca. I què està passant aquí? Tot el darrere discurs de futur estan parlant d'economia circular. Estem parlant de consumir la nostra. Estem parlant de que la pitjada de carboni és molt més petita en producte local. Clar, si volen tot això, com ho fem? I l'altra cosa molt més important, com mantenim el territori ordenat? Com aconseguim que tot això s'aguanti? Perquè això és una externalitat pel turisme brutal, que ho cobres turisme i ho pagues pagès. I aquí és el gran problema que jo hi veig. Estem en una societat de serveis, o una societat absolutament terciaritzada, allà on un grup ho viu molt bé, un altre grup ho viu i un altre grup ho passa molt malament. I tot això s'ha de mesclar per fer una política a llarg termini. Som un moment de canvi.
A què moment de canvi dependrà d'aquest capital humà envaït? És a dir, hem d'esperar que passi, no sé, una generació perquè aquest capital que ara, aquesta gent que està envaïda tingui en compte les noves normatives mediambientals, la digitalització, perquè l'augment de costos i el 30% que comentaves perquè no som a la península, hi són. Però hem d'esperar que passi aquesta generació per adaptar-nos a noves normatives i inventar coses noves?
Mam, això va molt aviat, això. La nova PAC que avui, la PAC és la política agrària comunitària, la nova PAC que s'està discutint de l'any 20, per l'any 28 en el 34, ja contempla que si gent jubilada no podrà cobrar PAC.
Ah, mira.
Entonces, per això vol dir que aquí hi ha factors externs que compliquen un ou el canvi. Vos posar un altre exemple. Espanya té, m'aprenc que és un 30% de superfície agrari més poca que França. Espanya té uns 600.000 demandant de PAC, d'ajudes de política europea, i les cobren. A França només n'hi ha 300.000. Què vull dir amb això? Que amb un 20 o un 30% més de superfície productiva té la meitat de demandants. Evidentment, no em porta anar a la banca per veure que això són estructures molt més grosses, molt més productives. I mos hem de parar amb ells, eh? Perquè en el lineal de Eroski o Mercadona, com molt bé de vostè, ells són, eh? I clar, tu si vas amb Bagama, perds aquesta partida. Sí. Per molt de motius, no?
Sí.
I clar, i tot això n'hem de ser conscients, però és que llavors és... Mos agrada molt sortir a passejar i veure una guarda d'ovelles a dins un camp cuidat. I ja no en parlem dels foguerons que veurem en l'estiu, com ara Espanya que s'ha encesa, que ningú parla de la petjada carboni de tot això.
Ja.
Perquè això és horrorós. Per tant, aquí també mos han de qüestionar molt seriosament aquesta hipocresia de voler-ho tot i no solucionar-ho de qualque manera. És un problema polític, econòmic i social. Té a la triple vertent.
Joan, jo ara m'ha vingut una cosa en el capet que jo crec que és de lògica. Quan me xerrava de la PAC i de les ajudes de la PAC, en això hem de sumar les ajudes que la comunitat autònoma, les ajudes que el país dona en els agricultors, en els ramaders, en general. De fet, crec que a Gama, si no he llegit malament la premsa aquesta setmana, va rebre una ajuda per mantenir la producció de llet a Gama, una ajuda econòmica important, i aquí és allà on hi pot haver, on pot tenir problemes si realment tanca la marca a Gama, perquè té unes ajudes econòmiques importants per mantenir precisament la marca. Però la meva pregunta serà clara, concisa i directa cap a tu, Joan. Poden concebir un món d'agricultura i ramaderia i malbé no siguin assumptes teus, ho afegiré, pesca a les Illes Balears sense ajudes econòmiques públiques?
La resposta és molt clara. Hi va un moment que hi va ser i hi tornaria a ser. Hi ha una altra política avui totalment de moda, que és la de defensa del país, no és vera?
Sí.
Avui, la de defensa del país, quan dic país ja dic Europa, pues, a Copenhague aquest dia s'ha hagut i és estratègic tot el que vostè vulgui. Però és que el menjar encara és més estratègic. Menjar entre els pits en el dia. No podem oblidar que la PAC se va fer després de la Segona Guerra Mundial, en el Tractat de Roma. Per què? Perquè se va passar més fam que un torero.
Sí.
I els qui són de poble, en sentit comptant els nostres avantpassats, que estem de la guerra i la postguerra era quan se va guanyar més dobles de tot a nivell del sector primari. Per què? Perquè si gent va deixar de consumir amb altres coses i va de consumir amb el que és realment bàsic. Entonces, per què Holanda té una gran indústria agroalimentària? Perquè la Segona Guerra Mundial, la zona que va estar invadida pels alemanys, van passar més fam que no vull dir que jueus, però va ser horrorós. I quan va acabar el govern va decidir que no tornien a passar por mai fam i va desenvolupar polítiques en favor del sector. I clar, com que som un país petit, varen veure que no només havia... Clar, anaven avançant i va veure que no només havia d'apoyar les empreses dins Holanda, sinó que l'havien d'enviar cap a fora i va fer un monstru exportador, un monstru en sentit positiu, no?
Sí, sí.
Què vull dir amb això? Que se van cercar la vida. Avui, qüestionar la fam és pecat. O sigui, ningú s'ho qüestiona. Però no vol dir que no passi, eh? La gran revolta del nord d'Àfrica va ser per la pujada de preu del blat, que va ocasionar que la gent no va poder comprar per menjar. Per tant, pot passar, ja ho crec, va passar al nord d'Àfrica fa 5 anys, i se va haver una revolució, perquè la gent no tenia per comprar i per menjar. Quan el pagès guanya d'obbes, hi ha un problema seriós. Per sector molt bo, per la societat, gens. I per pagès, no ho sé, m'enteneu?
Quan deim en bon mallorquí, Joan, volen coses?
El que està clar, i els grans especialistes diuen que tot això durà una pujada dels aliments més grossa que la que era.
Pues no sé com ho faré per mantenir-me, de veritat, perquè jo en el meu sou ja no arriba a final de mes, vull dir, no sé com ho farem.
No, no, si estem d'acord en tot això, però és que els pagesos tampoc arribem a final de mes.
Aquí hi ha problema. M'entens? Hi ha un problema. Joan, entes de... No, 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 digues.
No, no, que els problemes de no poder arribar... Sí, no se poden fer polítiques verdes amb agricultura en vermell.
Bona frase i bon eslògan. Joan, antes de despedir-te, t'ho vull demanar per una darrera cosa. Ha estat notícia aquesta setmana la vicepresidenta del govern central i presidenta i ministra de Treball vol implantar l'horari digitalitzat per controlar les hores dels treballadors i que un inspector de feina pugui entrar online a comprovar in situ si el treballador està fent les 8 hores diàries les 40 setmanals. Jo no veig, i aprofitant que tenc aquí el president de Saja amb tots nosaltres, no veig que un pagès fitxi digitalment les 8 hores diàries. Jo no ho puc concebre. Vosaltres com us ha quigut aquesta notícia?
Mira, des de Saja ja a Espanya, ja... Venim dient que això, hi ha sectors que és més bo d'implantar que un altre. Teniu en compte que el sector agrari, en general, té...
No té hores, no té hores.
No té hores i té puntes de feina. O sigui, és absolutament estacional, estem de ses cuides i estem de sembra. I llavors, hi ha períodes en l'any que poden berenar tranquils cada matí, perquè mos entenguem.
Exacte.
Clar, un hortelà, estem de melons i cindris, ha de collir melons i cindris. Entonces, clar, què mos està passant aquí? Hi ha un qualsevol cosetge. El que mos està passant és que des del despatx s'està legislant damunt sectors econòmics amb un profund desconeixement, per ser suau i educat. I estan creant uns problemarros. Vos deia antes que la tecnologia ho pot simplificar. O sigui, avui en dia, en això el que s'està fent és anar cap a una tecnologia de més mòbil. Si han d'entrar dins una empresa, pues és més fàcil, perquè pot tenir un marcador d'horari, això és problemes, un tractorer, un pastor... I què passa quan té un problema?
Exacte.
Si se guarda la tafuita... O sigui, no, en fer les 8 hores, no aturarem, i així en se guarda pel món.
Perdona que rigui, però si ha parat un exemple tan gràfic...
Clar, i escolta, que deixi en se guarda i cafuita... Escolta, conec un bon pagès que té vaques a llaure mallorquines, de raça mallorquina, a prop de Can Picafort, i li fugien a la mà. Que això era molt entretengut. Clar, aquest home amb aquests 8 hores s'atura i se'n va cap a casa perquè aquests 8 hores és un exemple, no? Senyores, hem arribat a un punt de pardaleria que hem posat a davant el cavall serada.
Exacte.
Això és el gran problema. Davant el pau, hi va serada. I serà d'anar darrere, si volen lliure. Europa té un problema. I és que mos han cregut que poden viure segons de quines maneres amb molt pocs esforços. Això és molt complicat, eh?
Ho diré perquè m'ho sento, una granja de vagos, de vegades, penso que inventam, o mos intenten inventar. Això és la veritat.
Lo que no podem pretendre és que se guanyi el mateix un senyor sense fer feina que un senyor fent feina, perquè al final n'hi ha dos que no volen fer feina. Però qualcú t'ha de mantenir,
Joan Company, president de l'Associació Agrària dels Joves Agricultors a Saja, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies, Joan.
Una forta abraçada i que tingueu un bon dia.
Igualment, bon cap de setmana. Adéu-siau.
IB3 Ràdio és diversitat.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Així és, quan falten que de 7 minuts per arribar a les 11 de matí, avui tranquil·lament xerrem amb en Mateu i amb en Sergi a Setar Art. Juanmi, mes d'octubre, què passa? Perquè a més, ara te pillaré perquè no el tens apuntat i menys si me'n contestes correctament, Juanmi. Mes d'octubre, què passa dins el món del cinema?
Vamos en red. Què passa en el món del cinema?
Un moment, vull que no estic. Vamos en red. Què vol dir això? Aquest comentari que has fet? Vamos en red.
Vamos sin red.
Vamos sin... Ah, sin
ells
red.
M'han entès.
És que m'han entès. Ells riben, no vol dir que t'hagin entès. Tu no has per suposar que ells estan entès.
No, però tu estàs... Clar, perquè tu ara volies fer una prova d'improvisació que t'agrada molt. Dic,
I
m'ho
està sortint. M'ho està sortint
sempre,
bé.
Sempre. Pot però... tornar a Salmats des principi.
I les patatilles.
També, també.
I en els que feien llet... No, en escola... No, en la llet en quinella.
També, ara m'aprenia un tassó de llet.
Jo no.
No.
No, un tassó de llet en aquestes hores. No està bo.
Per això era...
Més d'octubre, més de pel·lícules, especialment de...
D'en Pajares i Estesa o no?
No. Man, per favor, pensa un poc.
Aquest serà el mes de les pel·lícules de terror.
Per què?
Perquè acabarem aquest mes amb Halloween.
Molt bé, un aplaudiment. Bravo.
Però si això, si això està, també ho tenia escrit.
Sí.
No sap mirar el guió. Jo pensava que me faria una pregunta més complicada.
Ah, és vera. Un moment.
Vam tornar a començar la secció.
Bon dia, Sergi i Mateu. Avui obriu la porta de l'univers del terror i durant tot el mes d'octubre ens fareu riure pel·lis... Reviure. Ens fareu reviure pel·lis de terror i finalment li penjarem a Halloween.
Tachan!
Que bé!
Sí.
Vosaltres que vos agraden molt de les pel·lícules, que bé que estan de guions i que malament van donar els guions.
Quan no s'ho mira,
Miquel Àngel.
Vamos, he quedat, perdoneu per l'expressió, he quedat com un cul.
Però sí, efectivament, arriba octubre i dins el món del cinema... les pel·lícules de terror s'octubre, la gent se fa cicles d'una pel·lícula de terror en el dia
entre... Quan era jo feia maratons.
Sí, jo anava a veure les pel·lícules.
Se segueixen fent.
Ah, sí? Ara es torna a fer. Va començar l'any passat, no? Una altra vegada.
No sé.
12 hores de cinema de terror.
12 hores de cinema de terror, a diversos cines de silla.
En l'edat que té, no sé si contaria ja.
No.
Ja vequeria.
Una becadeta.
A més, aquest problema que ja me passava abans, som fan del gènere de terror. Uh-huh. Què passa? Que les 12 hores de cinema de terror solen ser les pel·lícules que durant l'any han anat passant per la cartellera. Uh-huh. I tot toca veure-les una segona vegada. Sí. I no tot està agradat.
Clar.
No tot està agradat. I si que ve a les 3 de matí no t'ha agradat, ja estàs ple de palomites, manté el que de crispeta, dius, basta.
I la pujada de sucre i te pegues a
sol. Un poc de cabeceo, no? Acabo escap així un poc i a dormir.
Un moment, t'ha dit pujada de sucre. Tu menges les crispetes dolces.
També. És una forma de violència per tu.
És una forma de violència, però tremenda.
Jo faig el combo de dolces a baix
i
salades a dalt. Sí, però sempre hi ha un costat que comença a caure de salat i quan dus una estona ja amb els dolç, tornes en el salat.
Hem de fer una secció. Juanmi i sus anècdotes.
Per cert.
Juanmi va al cine.
Amb això cap. Sí. 20 segons. Per favor.
Comencen ara.
Es que duis menjant al cine, i no dic palomites, dic doritos, es que feis un berenar allà de perrito que hauria d'estar prohibit.
Palomites són crispetes, no?
Sí. Es que obrir la bossa de les xutxes o de les crispetes
aquestes
que venen
empaquetades... Per favor, que
els obrin antes
de començar la pel·lícula.
No, obriu-les ràpid, feis un...
Sí.
No fosseu...
Perquè molesta.
Que jo vaig obrir una senyora, li vaig agafar la bossa i li vaig fer...
Ja ho tens.
Menja, ja ho tens. Fais les coses ràpid en el cine.
Ara fer...
Ai.
Sergi, Mateu, què vols duis avui? Vinga, que vos hem trepitjat 3 minuts de secció.
Vinga,
bueno. Pues, avui venim a xerrar de l'escriptor per excel·lència del terror i de les seves adaptacions en el cinema. Estem xerrant, evidentment, d'en Stephen King, que du 50 anys escrivint llibres i...
No atura, aquest home.
No atura. I la seva capacitat d'escriure llibres molt llargs, molt ràpid.
Què menja, aquest home?
No ho sé.
Escriu més ràpid que nosaltres llegim. És impossible.
Sí, és impossible. No? Treu un llibre i cada any tens un nou llibre en Stephen King que dius, joder, o sigui, jo ja...
Quants anys deu tenir, per cert?
Quasi 90. Està a prop dels 90, ja.
O sigui, està més enllà que aquí i encara escriu.
Claro, encara
per escriure tot raó ha de venir bé, també t'ha dit. Ja sí. Ha de veure qualque esperit, de dir, bueno...
Sí, ja, de veure coses.
Ho tenc a prop.
Si un dia a la mallorquina mos escriu un llibre que digui ses mopis, ja deu veure mopis.
Bé, callera. Basta.
No, si ho escriu, xerrarem de l'adaptació, com farem avui, perquè només han duit 3 títols avui per tractar.
Heu d'arribar fins a les 11 de matí, sí. 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 Heu de fer palique fins a les 11.
Podríem molt tranquils. Tres títols de... Sí.
No te vols interrompre.
Clar. I sí, efectivament, i en concret durem adaptacions de terror. Evidentment, més de terror, però hem de recordar que en Stephen King té grans adaptacions de grans cineastes fora del terror.
Sí, són moltíssims dels directors que han adaptat les seves obres. Hi ha moltes molt interessants, de fet, que, com diu el Mateu, no són de terror. Dues de les meves preferides no ho són, que les adaptacions d'en Frank Darabont, com són Cadena Perpètua i La Milla Verde, no són de terror. Una altra de les meves preferides és Cuenta Conmigo, que tampoc és de terror. És a dir, hi ha adaptacions que no són del gènere, però avui en concret, com dèiem, ja que comença l'octubre i comença aquest esperit de veure pel·lícules de terror i de Halloween, duim tres adaptacions que no són desconegudes.
I anem ja directament a la primera, no? Així sona la banda sonora de la primera pel·lícula que xerrem avui.
I començàvem directament amb probablement el més gran, que és El resplendor de Stanley Kubrick, 1980.
Què va tenir aquesta pel·lícula per ser tan...
I què segueix tenint? Perquè és una pel·lícula que ha sobreviscut a totes les generacions. És una pel·lícula que seguim revisitant.
I és una pel·lícula de lliçó que se mostra en es,
totes les escoles de cine és el paradigma de lo que ha de ser una pel·lícula de terror i com s'ha de rodar una pel·lícula de terror, totalment d'acord. Sí.
Aquest plano amb aquesta música és aquelles curves,
s'arribada
d'escotxo, com si fos, imagineu, Formentó, no? Aquell cotxe que va passar. Sí, per fer-ho més nostrat, sí. No? Se'n van a l'hotel de Formentó, escotxo, que arriba.
Van a Foyer sense
aquí
estudi.
Hi ha adaptació, eh? Hi ha adaptació. Sí.
I a més amb el títol, amb un blau que xoca moltíssim. Sí. No és el color que t'esperaries, perquè fa com... És incòmode, ja des del primer moment. I el que deu és la pel·lícula per mostrar com se fan pel·lícules de terror, probablement des del... Quan se xerra de les grans pel·lícules de terror de la història de cinema, surt El resplendor, surt L'exorcista, surt un parell, que són títols que no pots escapar, i un d'ells és aquest.
I és interessant, perquè sent el que han dit, una pel·lícula que s'estudia, que és una de les millors pel·lícules de la història, que és Stanley Kubrick, un tòtem de lo que és el cinema, si no és el millor director de la història, estaran entre els tres millors. I xerrant d'adaptacions, a Stephen King no li agrada. O sigui, Stephen King l'ha criticada molt i ell deia que li agradava més una minissèrie de 1997, que jo no he vist, però que, segons ell, era una millor adaptació de la seva obra.
Més fidel.
O sigui, ell va escriure la pel·lícula, bueno, el llibre,
correcte.
Va fer una adaptació en pel·lícula del seu llibre,
que
i no li va agradar. I va ser un èxit mundial.
Mundial, totalment. Sí, de fet, ell descrivia la pel·lícula com un Cadillac, sense motor. És a dir, un cotxazo per de fora, però que per de dins no tenia sens. Sí.
Aquesta sí que no ho sabia.
La critica moltíssim. Diu que hi ha coses de la novel·la que no trasllada bé a la pel·lícula, com per exemple l'alcoholisme del protagonista. Hi ha algo que a mi em fa molta gràcia, que és que el laberint aquest, que és tan icònic de la pel·lícula, no era un laberint de
la novel·la,
sinó que eren figures d'animals com a arbustos.
Sí, però això posa una pel·lícula.
Clar, i dius... És que
ella és un poc conscient que és una pel·lícula.
Sí, jo crec que va ser algo més personal, que ahir no li va agradar, o que potser no va tenir tant en consideració, Kubrick no el va tenir tant en consideració, i Kubrick era molt seu.
Sí.
Era una persona complicada. De fet, el rodatge va ser molt tortuós, tant per els protagonistes...
Com per els actors...
Sí. Sí, sí.
El vera que ell era molt tiquísmic, o sigui, que te deia ara i en el moment de gravar canviava tot i te passava bé. És vera, que això...
Sí, totalment. De fet, el protagonista...
Shelley Duvall.
Li demanava cents de tomes, o sigui, em feia una darrere l'altra
del mateix
plànol i ja no sabia què fer i estava ja plorant, l'actriu d'impotència, evidentment, de no saber què dir.
Sí, l'escena aquesta icònica de les escales que està amb un bate de béisbol i està desesperada plorant, és que està segur desesperada ella, com a actriu, ja no el seu personatge, és que li havien demanat.
I li va agradar aquest moment en el director perquè era real.
Segurament va poder treure d'aquella interpretació algo que no hi havia, però és veritat que els mètodes segurament siguin bastant qüestionables.
Rosa n'és maltrat.
Correcte.
Una actriu que va morir l'any passat o no fa...
Fa ben poquet.
Sí, fa poquet. Crec que no fa ni un any, o un anyet.
Jo crec que deu ser menys d'un any, pot ser.
Menys d'un any, m'apareix.
I és un rostre, és d'aquesta actriu, que xerrava amb en Mateu, es pot enllaçar també amb la protagonista de la següent pel·lícula que tractarem, encara que és un poquet anterior, d'uns anys abans, que és... de 1976, Carrie, de Brian De Palma.
I si xerrant de pel·lícules que s'estudien, anem d'una a una altra, perquè Carrie, evidentment, també de Brian De Palma, és una d'aquestes pel·lícules que dins les escoles de cinema també se posa com a paradigma, ja no de pel·lícula de terror, sinó de la representació cinematogràfica. O sigui, és una pel·lícula que estudies totes les parts, des de la direcció, les muntatges, la interpretació, tots els elements d'aquesta pel·lícula són excel·lents i són molt ressenyables. A mi m'agrada molt la connexió que té aquest director en concret, en Brian De Palma, amb Alfred Hitchcock. De fet, a la seva època àlgida d'en Brian De Palma, tot i que ara ja no està tan... no se sent tant el seu nom, se'l comparava moltíssim amb Hitchcock, que ja me diràs quina comparació s'ha... Has de ser molt bo perquè, per sortir ben parat d'aquesta comparació.
Però és un director molt més artificiós, probablement. Tu veus Resplandor d'en Kubrick i és una pel·lícula que és, com deia, un tòtem i està esculpida. Però aquesta és un resultat molt més artificiós. També hem de dir que és probablement el boom, no només d'en Brian De Palma, que venia de fer El fantasma del paraíso, que és probablement la pel·lícula amb la que ell volia consagrar-se, però el seu boom arriba amb Carrie, que és un petardazo directament, i també és un poc el boom de Stephen King. Ell agraeix molt, a més, aquesta... Així com El resplandor, no? Aquesta adaptació sí que l'agraïa moltíssim.
Efectivament, xerrant d'adaptacions, aquesta sí que li agrada. En Stephen King, aquesta pel·lícula li va aparèixer una obra...
Maestra.
I, de fet, li va agradar més que la seva novel·la. O sigui...
Que això m'està loco.
Passant d'un extrem a un altre.
Exacte. Que això m'ha bipolar.
Ell veia.
Tant li peia parar com per bé i...
Totalment.
Una cosa de loco.
Deia que la seva novel·la era molt més insulsa, molt més normal i que en Brian De Palma la va elevar i li va donar uns elements, sí, una dimensió que anava més enllà de la seva obra. O sigui... No se n'entenen. Stephen King no saben què cerca.
Però és un mestre. Però sí, és un mestre.
Això totalment.
No li poden llevar la raó perquè jo crec que la té.
No, la veritat és que la té, perquè o sigui, en Carrie ja no només... És que xerraven en Sergio de pel·lícules de terror històriques. És que avui duim tres de les pel·lícules més importants de terror de la història. I just són les tres adaptacions de Stephen King. La següent, ja sí que no anem uns anys més enllà,
és de
1990, en Juan Mi li agrada moltíssim, i és Misery, d'en Rob Reiner. I, efectivament, si xerràvem de 1976, aquell primer gran boom d'en Stephen King, veient l'evolució a través de les dècades de quan Jack se consagra com un dels directors més importants, perdó, un dels escriptors més importants, i com ja després comença a adaptar-lo tothom. De fet, si aneu a les pàgines web de pel·lícules, està acreditat com unes 150 vegades com a pel·lícules adaptades per directors de les seves novel·les. O sigui, és algo espectacular. I arriba Misery, que és una pel·lícula increïble, que també torna a xerrar d'un escriptor, no sé si frustrat o... Bueno, sí, amb algunes frustracions, que és reptat per el seu fan número 1.
Jo, és que d'aquesta pel·lícula, que efectivament, Juan, és un pel·liculón, si hi ha només una cosa que vull tractar és... havien xerrat amb les altres dues pel·lícules de dues grans personalitats com a directors, és a dir, de dos directors amb un estil
totalment,
que
sí,
no se pot confondre i que a més tenen una petjada autoral evident. En aquest cas, en Rob Reiner no és un d'aquests mags de l'estil, però és una classe de directors que Mateu i jo defensam moltíssim. Són directors com en Peter Weir, en Rob Reiner, en Ron Howard...
directors de Hollywood, o sigui, directors purament hollywoodienses.
Que si tenen un bon guió darrere seu, els seus productes són sòlids i són canònics i són clàssics i són veritables directors que no sempre són defensats com a grans directors perquè no tenen aquest estil que ens agrada tant veure amb altres directors, però són directors de veritables obres rodones.
De potada.
Sí, sí, sí.
Sergi i Mateu, ha estat un plaer que estigueu una setmana més amb nosaltres. La setmana que ve, más y mejor.
Perfecte, igualment.
Una ferrada ben forta. Vos deixem amb en John Secada aquest programa d'avui que acaba, però demà torna Juanmi a les 9 del matí.
M'agrada aquest final amb en John Secada, que simplement el que va fer és que avui fa
quants anys?
Del 61, va néixer un 4 d'octubre de l'any 1961, i aquesta cançó va ser
de la nostra època,
de la meva adolescència i de la teva joventut.
Senyors i senyors, fins demà de matí a les 9 en punt, aquí a IB3 a Ràdio La Gran Vida.